upf.radio.
On lo divers no t'impedeix veure lo semblant. Donde lo diverso no te impide ver lo semejante. Aquí suena tu parlante.
Tu parlante.
Parlamos sobre lo que nos une y lo que nos diferencia.
Tu parlante.
Què tal, amics i amigues que ens escolteu aquí a Ràdio Tu Parlante? Avui estem amb dos convidats de dues entitats de Barcelona. Estem, per una banda, amb l'Antònia Salazar, d'EICA, de l'Espai d'Inclusió del Casc Antic, i, per d'altra banda, l'Albert Francolí, de Servei Solidari. Benvinguts tots dos.
Gràcies.
Gràcies.
Bueno, bàsicament, ens agradaria primer, per introduir el programa, qui sou vosaltres. Bueno, comencem per tu, Antònia. Què és EICA? Bueno, parlem primer de l'entitat. Mm-hmm. Què és EICA? Fa quan neix? Una miqueta de la seva història.
Molt bé, per intentar una miqueta saber-ho, perquè explicar 32 anys d'entitat ens donaria per un programa molt llarg. Amb això ja ho ubico, és una entitat que es dedica a treballar en l'àmbit social des de la vessant comunitària i sobretot per la seva història des del paradigma de l'educació de persones adultes i des del 99 des del paradigma de la interculturalitat i l'acollida. Que estem ubicats al casc antic, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i que el nom sencer diu bastant del que som nosaltres. Som un espai, per tant, un punt de trobada de persones de diferents orígens. Som un espai d'inclusió, vol dir que la nostra finalitat és intentar que les persones es trobin incluïdes en la nostra societat i com a persones amb drets i deures com a ciutadans actius. És un espai de formació, perquè això és espai d'inclusió i formació, casc antic, perquè la nostra estratègia de treballar és mitjançant la formació com una eina en la qual intentar que el valor de la persona pugi i la millor, sobretot, el treball de la qualitat de vida. I en aquest cas, el casc antic és la ubicació territorial i que això parteix de que la nostra primera xarxa està en el territori i des d'aquí tirem cap al territori de tota Barcelona.
Molt bé, i en el cas de Servei Solidari, Albert?
Doncs la Fundació Servei Solidari és una entitat que va ser creada per l'Escola Pia de Catalunya i que a través dels seus 8 programes, que ara els intentaré resumir una miqueta, el que intenta és promoure la inclusió social de joves i adults en risc d'exclusió social, doncs a través d'aquests 8 programes que deia abans, que són la formació, l'acollida, els joves tutelats i extutelats, la primera atenció, la cooperació i temes relacionats amb el tema jurídic.
Vale, d'acord. Doncs veiem, fent aquests 5 cèntims, diguéssim, de cada entitat, veiem que són entitats que amb dues treballen amb joves, que amb dues treballen espais d'inclusió i de formació. Però m'agradaria que aniréssim una miqueta més en detall, diguéssim. Tu has parlat de que es trobin inclosos. Això és una paraula que abarca moltíssimes coses, no? Quins programes en concret, diguéssim, per tot el tema de l'autoestima, tema psicològic també d'arribada, etcètera, perdó. Què podem, què ens podries fer dels programes que feu?
Molt bé, mira, si no esquemàticament parlaríem que EICA intenta materialitzar 3 programes, no? Tenim un primer programa que està lligat a la mediació, un programa que està lligat a la formació i un programa que està lligat a la participació. A la vegada, dins de cada programa hi tenim diferents projectes. Si parteixo de la mediació, que d'alguna forma és el que fa tota l'atenció personalitzada a joves i persones adultes, intenta donar tot aquest suport psicosocial d'acompanyament als processos migratoris que passen per assessorament jurídic i passa també per aconsellar i orientar en els processos formatius a persones. I per tant, és una atenció molt individualitzada. I des d'aquí penja també tota la que és la nostra línia de sensibilització intercultural. Tenim un projecte que es diu Apropament a la diversitat cultural, que el que pretén cap a l'interior de l'entitat i cap a l'exterior, sobretot cap al barri, també treballar tots els elements de sensibilització en el que vol dir construir una societat culturalment diversa i que vol dir també, d'alguna forma, trencar estereotips, trencar idees base. I això es fa des de la idea de crear cicles culturals, però també de treballar des de la línia del desenvolupament cultural comunitari. Després, en el programa de formació, aquí tindríem una línia que és formació amb joves i, per tant, tenim el projecte Teixira, que traduït vol dir visat, la paraula teixida, que acull a joves des dels 16 als 19-20 anys, bàsicament treballant amb el perfil Meina, i que aquest perfil, que estan joves que ens venen derivats als diferents centres de DGAIA o d'alguna forma joves que també des de servei social, intenten treballar des d'una vessant totalment integrada en la que es contempla la formació bàsica, la formació lingüística, l'orientació laboral, la convivència i l'oci i la participació, i des d'aquí també tot el tema que té a veure amb les competències tecnològiques. És a dir, intentar donar un salt cap a que puguin incorporar-se a un procés formatiu molt més de llarga durada. I la formació d'adults, i acabo una mica així, i agafa tota la formació en persones adultes que contempla bàsicament la lingüística i la formació bàsica i el que és la vessant tecnològica. I com a entitat, en la línia de participació, el que intentem és que l'entitat sigui un espai on qualsevol persona hi pugui aportar com un, si fos un participant d'una xarxa social, no? Des d'aportar idees, ser soci, fer una mica de xarxa d'intercanvi, d'intercanvi de coneixement, és a dir, que realment se trobin en un espai de participació social.
Molt bé, Albert. I tu?
En quant al... L'Antoni m'ha deixat una mica complicat, sí? En quant al tema de la diversitat cultural i de trencar estereotips, amb Servei Solidari creiem en dues coses. Un és el tema de la invisibilitat de la pobresa i l'altre és el tema de la societat dual. I que això, tot això queda una miqueta doncs, vist a través dels nostres programes. El tema de la invisibilitat de la pobresa és doncs, que vivim en un entorn, en una societat, on moltes vegades les realitats d'exclusió social queden ocultes, queden amagades per molta part de la societat i a través dels nostres programes i a través d'aquesta obrir la porta a l'exterior, de la sensibilització, de la nostra àrea comunicativa, intentem que això doncs, pugui donar una miqueta de ressò i que quedi palès. I va molt relacionat amb el tema de la societat dual. Doncs aquelles dues societats que comparteixen un entorn, comparteixen una ciutat, uns recursos, uns serveis, però que no troben punts de contacte entre elles i llavors a través dels nostres programes el que intentem és doncs, que cada vegada més aquestes dues societats duals puguin trobar punts de contacte i puguin compartir realment l'espai i l'entorn perquè, com deia l'Antònia, doncs, el que és interessant és que la gent que acaba d'arribar, gent que està en risc d'exclusió social, pugui adquirir totes aquelles competències, totes aquelles capacitats per ser ciutadans de ple dret i per ser ciutadans actius.
Molt bé, amb aquest concepte de societat dual, em dones peu, diguéssim, per la següent pregunta, que és que, diguéssim, parlem a vegades en termes de diversitat cultural de nosaltres, que som els d'aquí, els de tota la vida, i els altres, que són els estrangers, els que arriben, els estranys, no? Vosaltres, bueno, és curiós perquè esteu treballant el tema de la inclusió i amb joves, diguéssim, nouvinguts, però tots sou catalans, diguéssim. Com acabeu, ja una miqueta més a nivell personal, com acabeu ficats treballant amb entitats que treballem amb joves diversos?
A veure, la meva trajectòria personal, que va molt lligada als àmbits socials i des d'una consciència política, el que vol dir compromís cap a la societat de canvi, sempre m'ha fet pensar que realment una de les formes de canviar és a partir de la formació. I sempre he estat vinculada a àmbits formatius, tant aquí com durant el temps que vaig estar fora a Mèxic treballant en àmbits de formació. I quan tens contemplada que la formació és un àmbit de transformació, la diversitat és múltiple. I treballes des de l'heterogeneïtat com a consciència. És a dir, si ets heterogeni perquè ets de sexe diferent, si ets heterogeni perquè ets home o dona, si ets heterogeni perquè sóc alt o baix, o també si ets heterogeni per a l'origen. I des d'aquí tenim diferents aportacions i forma de conviure. Entonces, des de la formació jo sempre he dit que algo que s'ha de treballar sempre és la diversitat. I per tant, me trobo, no?, que el que he anat és dirigint això que ara té una focalització a aquesta diversitat que va lligada a tot un munt cultural, però és que la cultura, quan treballava al principi alfabetitzant dones d'origen andalús, també tenia diversitat cultural. Ara tinc diversitat molt més àmplia, perquè els continents i les fronteres, donat la societat de la globalització, se'ns han anat ampliant, no? Per tant, em trobo, d'alguna forma, des d'una posició política en el meu compromís social cap a la vida.
Molt bé. I en el teu cas, Albert, com has acabat treballant amb gent diversa?
Bueno, la meva experiència en l'àmbit social és molt, molt més reduïda que segurament la de l'Antònia, però jo sempre quan els companys m'ho comenten o m'ho pregunten com he acabat aquí, etc, etc, jo sempre els hi comento que és un tema de, bueno, de que un mateix li atreu una cosa, li atreu un sector, li atreu el treball amb col·lectius diversos, li atreu el treball amb la gent, el contacte, i a partir d'aquí, en el moment que t'atreu, doncs vas orientant doncs, tota la teva vida, la formació, etc, etc, doncs cap a aquest àmbit. Això em va fer doncs, des de fa molts anys doncs, fer voluntariat, després entrar en contacte amb el món més de la cooperació, amb la meva experiència que vaig estar durant uns anys al Senegal, molts anys també lligat al tema de l'educació en el lleure, el treball amb joves, el treball amb nens, i després doncs, a l'aterrar aquí a Barcelona una altra vegada vaig poder començar doncs, la feina Servei Solidari i entrar una miqueta més en aquest terreny social. Però jo crec que és això, és un efecte crida, hi ha un sector que et crida, hi ha un treball que t'atreu, que és on estàs a gust i et sents còmode i a partir d'aquí doncs, comences a treballar.
Molt bé, bueno, relacionat amb aquest tema de joves, ciutat i inclusió, tenim una cançó, vale, que es diu El rap contra el racisme, feta per diversos raperos d'Espanya en general. Vale? És una cançó que bueno, en realitat té una lletra bastant, bueno, que a mi m'agrada molt personalment. A veure si a vosaltres, com a escoltants de Tu Parlante, us agrada. A veure com sona.
Tu Parlante. La parla directa. La parla diversa.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante.
Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la...
Bueno, abans de començar el programa i d'introduir els nostres convidats, a la nostra convidada i al nostre convidat d'avui, m'ho volia de dir que són entitats que treballen conjuntament, que bueno, si pugueu apreciar diguéssim, durant l'entrevista, tenen molts punts en comú, però que porten anys ja treballant bueno, pels joves. I en aquest sentit, diguéssim que són entitats experimentades diguéssim, en aquest tema, ens agradaria preguntar-te a tu, Antònia, a grans trets, quina és la realitat dels joves diversos avui? Sí, suposo que hi ha molta complexitat i no es pot parlar d'una única realitat, però si hauries de parlar de la diversitat, què ens diries?
Bé, jo et parlaria des de la vessant dels joves amb els que treballem nosaltres, que com tu has dit, és que la vessant de jove agafa a tota aquella persona que per edat, no?, està gairebé entre aquests 16 anys fins als 20 llargs, que ja no se sap quan acaben. I, per tant, després, en funció del seu origen, del seu sistema econòmic que l'envolta, li col·loca en una situació. Entonces, els nostres joves, en concret amb els que treballem, tenen un perfil, és on joves majoritàriament migrants, venen els que tenim de perfils de Ghana, de Marroc, de Gàmbia, és a dir, tot el que seria sector subsaharià i una part del Marroc, amb un nivell formatiu molt baix, que estan sols, és a dir, que estan acollits per entitats i que, per tant, les seves xarxes personals són molt limitades, cada vegada fan l'intent i volen és formar part d'aquesta complexa societat, però que els és complicat perquè les relacions es fan complicades. Entonces, trencar l'esquema gueto és un dels grans exercicis. Nosaltres des de l'entitat intentem treballar amb altres entitats del territori que treballen amb altres joves, doncs des de joves que venen dels instituts, joves que venen dels esplais, per justament intentar crear aquesta barreja. Aquesta barreja, és dir, una de les gràcies que tenim en el territori és que fem unes colònies al final de l'estiu, en el que entitats com EICA, Baita Càfal, o el Convent de Sant Agustí, o ATSIS, o Fundació Contal, intentem muntar unes colònies amb uns 40 joves, i aquí en joves, des del jove català que fa esplai, el jove que necessita un reforç escolar que surt de l'institut, el nostre jove meina, que de cop i volta se sent bé. Aquesta complexitat que ens planteja, la dificultat de comunicació, el tema de que bueno, s'ha d'estar molt preparat i per tant tenen un gran recorregut a fer els joves amb els que treballem per poder accedir a aquesta societat des de l'àmbit formatiu, i des d'ahir sobretot el que necessiten és un gran acompanyament per reforçar-li la seva confiança.
Bueno, amb aquesta reflexió de l'Antònia, d'aquesta realitat tan complexa i tan diversa que afronten els joves estrangers i nouvinguts de la ciutat de Barcelona i especialment en aquest cas concret del casc antic, tanquem aquesta primera part del programa. Seguiu connectats i connectades a la segona part de Tu Parlante, que seguirem parlant de joves i diversitat.
Busca Tu Parlante en elparlante.es i síguenos en les redes socials. Tu Parlante vol parlar amb tu. Vol parlar amb tu. Cantonada, cantonada.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino.
Seguim aquí connectats a Tu Parlante amb l'Albert Francolí del Servei Solidari i l'Antònia Salazar de l'Espai d'Inclusió i Formació del Casc Antic. Albert, abans de anar-nos a aquesta petita pausa, bueno, parlaves també del tema voluntariat, diguéssim, com la teva trajectòria personal, diguéssim, en el treball social, diguéssim. Parlant ja des d'un àmbit d'entitat, aquests temps de crisi que ara mateix estem passant, quin paper tenen la societat, o sigui, la societat de peu de carrer, diguéssim, per fer aquestes entitats més sostenibles? Què pot fer una persona de peu de carrer per aportar, diguéssim, a la feina que fa Servei Solidari? O quines altres fonts de finançament, més enllà de les públiques, teniu des de la vostra entitat?
Bueno, tu has apuntat dues coses. La primera és el tema del voluntariat. Nosaltres sempre diem que els programes de servei solidari viuen del voluntariat. Anualment, doncs, comptem amb la participació de 110 voluntaris, més o menys, que participen amb els diferents programes o amb els diferents serveis de la Fundació, i, per tant, no podríem engegar o no podríem portar a terme activitats i molts dels projectes sense la presència del voluntariat, i això és un element clau de la Fundació i és la primera possibilitat per participar amb la Fundació, per col·laborar i per esdevenir el que en diem nosaltres agents de canvi social. Si tothom, cadascú, cada persona, pogués, en tant que ciutadà, pogués ser agent de canvi social, participar en el canvi social, doncs les coses segurament anirien molt millor. Tal és la importància del voluntariat, que ha passat a ser un programa de servei solidari. Per tant, està adquirint importància per la quantitat de gent que movem i per la importància dins de la Fundació. I en quant al tema de finançament, doncs, en un moment de crisi global que tots coneixem, de retallades de subvencions públiques, de caixes, sobretot, doncs el que toca és imaginar, inventar i portar a terme doncs, els projectes més diversos per poder seguir finançant els projectes i programes de la Fundació. A tall d'exemple, la passada Diada de Sant Jordi vam portar a terme un projecte, bueno, una activitat, un esdeveniment que es deia Recicla Cultura, en el qual vam fer una primera fase de recollida de llibres de segona mà i llavors els vam portar a vendre a Rambla Catalunya i a altres escoles que treballen amb nosaltres, i això ens va permetre doncs, aconseguir uns fons que ens permeten seguir portant a terme els nostres programes. I es tracta d'això, doncs, d'aquesta part privada de finançament privat que anomenem, doncs tirar-la endavant, engegar-la, inventar, innovar i portar a terme qualsevol activitat perquè la gent pugui participar amb la Fundació.
Ara que has parlat de les fonts de finançament i de diversificar, diguéssim, aquestes fonts, també he d'aprofitar per dir que des del Parlante, a partir de l'octubre, si tot surt bé, començarem un projecte amb servei solidari que es diurà Rabaleados, que serà un projecte de televisió participativa que farem al barri del Raval, o sigui que ja us donarem notícies més endavant sobre el que serà aquest projecte. Bueno, la següent pregunta sí que m'agradaria que la responeu tots dos, perquè bueno, anem una miqueta en l'àmbit d'entitat i l'àmbit personal, aquest és l'àmbit personal. Què us ha portat a vosaltres com a persones el fet de treballar amb joves diversos? A tu, Mare Antònia. Antònia, perdona.
Tranquil·la. A créixer i aprendre. Bàsicament jo crec que quan treballes amb altres persones i treballes des d'una perspectiva doncs això, cooperativa, perquè jo crec que un dels avantatges que té el nostre espai i l'espai social és que pots treballar des d'una mirada cooperativa, és que aprens. I aprens bàsicament en la convivència, experiència de vida. En aquest sentit jo em porto la meva experiència i l'experiència d'altres persones. I sobretot tenir horitzons. No? Jo crec que és el pensar d'alguna forma en què és possible anar construint un altre món i perquè això s'ha de fer contemplant i respectant moltes mirades. No? I això és el que intento i el que aprenc cada dia quan treballo amb joves, quan treballo amb persones, quan treballo amb persones que tenen situacions molt més difícils i altres que la tenen com molt més fàcil. No? És a dir, les situacions econòmiques a vegades et col·loquen en posicions molt diferents, però això també et permet mirar d'una forma completa, no? I això és el que em porto realment, aprenentatge i experiència.
Molt bé, i en el teu cas, Albert?
Doncs, en el meu cas, jo sempre comento una cosa, que és, per mi, diversitat cultural és riquesa. I, per tant, el que m'emporto dia a dia, perquè és un contacte, com el que diu l'Antònia, doncs és un contacte de dia a dia, doncs és un enriquiment personal. És el que comentava ell, el créixer i aprendre. És com portar una motxilla cada dia, que cada dia vas carregant de coses positives, de noves possibilitats, de noves visions, d'obrir la ment cada dia i d'enriquir-te a partir del contacte personal. I aquest és una miqueta l'esperit que viu en molts dels programes de la Fundació, que és que molts dels programes el que acaben sent són estratègies, doncs, per crear espais de cohesió, espais d'intercanvi, de comunicació, on la gent, a partir de conèixer situacions, d'intercanviar, de parlar, d'estar en contacte, doncs puguin anar-se enriquint i puguin anar incluint-se a la societat.
Sí, una altra cosa, nosaltres també que des del Parlante treballem amb joves, és que ens obliguen a estar en constant renovació, el fet d'estar amb els joves. Nosaltres que a vegades pensem que som joves, quan treballem amb els joves ens adonem que ja no som tan joves. I bueno, és diguéssim tenir aquesta qüestió d'anar-te renovant, d'aprendre molt d'ells, que bueno, que tenen marès de fer, que bueno, que són superconstructives i diguéssim, el terme el fet de treballar participativament amb ells, com feu vosaltres a les vostres entitats, també és, diguéssim, és la clau, no? El moment de treballar amb joves és diguéssim, és clau donar-los veus amb ells. Vull dir, en alguns casos sí que els hem de donar continguts, coneixements, o, bueno, en el cas de la formació sobretot, però també és el fet de construir, diguéssim, la versió dels fets amb ells també. Què volen ells d'aquesta societat? Com es volen incloure en aquesta societat? Bueno, anem amb Mentira Política de Che Sudaka, que és un grup que ens agrada molt des de Tu Parlante, i a veure com són.
Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos.
Bueno, ja entrem en l'etapa final d'aquesta entrevista amb Servei Solidari i EICA. Al Parlante sempre ens agrada de parlar de somnis, ¿vale? Des de les vostres entitats, quins serien els somnis pels propers anys?
Mira, justament l'última assemblea de l'entitat, que va ser el 20 de setembre, parlaven d'empoderament. Com a objectiu a l'entitat, formativament parlem de que els col·lectius amb els que treballem s'han d'empoderar, s'han de sentir forts, han de trobar l'energia, no?, cap a ser ells els que participin de com ho volen els joves, les persones adultes. Però com a entitat que treballem el compromís social, els nostres propis voluntaris també, al igual que tenen els de Servei Solidari, nosaltres tenim uns 85 socis voluntaris, nosaltres treballem amb la figura del soci voluntari. La idea era que la gent se senti compromesa, que tingui capacitat de reivindicar, que tingui capacitat de dir, i que EICA pot ser un espai des d'on construir també aquesta veu, que justament en aquest moment social de retrocessos econòmics, de retrocessos culturals, socials, de que ens estan donant empentes molt fortes, entitats socials com les nostres que treballem han de donar també aquest espai del compromís i del compromís cap al posicionament polític. Per tant, parlem molt d'això, de que ens hem de tornar a empoderar. Aquest és un dels somnis.
Doncs potser el somni de Servei Solidari, encara que sembli molt real o molt abastable, doncs seria seguir o poder seguir treballant a través dels programes, seguir en el barri del Raval, poder ser referents en el barri, poder ser una entitat de referència en el barri i poder seguir treballant amb totes aquelles entitats amb les quals tenim contacte, perquè creiem que és la manera de poder treballar amb la, per la gent i amb la gent amb la que estem ara.
Bueno, a veure, segur que aquests somnis es fan realitat, perquè tots són, amb la feina que porteu fent, segur que s'adonaran. I ja per tancar, ens anirem a veure què voleu EICA i Serveu Solidari que se sàpiga, des de Tu Parlante.
Doncs que se sepa que EICA és un espai on pots venir a comprometre i estar participant del treball social i formatiu.
I que se sàpiga doncs, que Fundació Servei Solidari vol comptar amb la participació de molta més gent, vol comptar amb agents de canvi social per una societat i un món més just.
I d'aquesta manera concluïm aquest programa de Tu Parlante, d'aquesta tercera temporada que ve carregada de moltes coses noves. Moltíssimes gràcies a l'Antònia i moltíssimes gràcies a l'Albert.
Gràcies, Jessica.
Vale, esperem seguir treballant junts en aquesta feina amb joves. Vale, esperem que aquests somnis ens facin realitat. Per altra banda, teniu les vostres, a l'abast les vostres pàgines web publicades també juntament amb aquest podcast de Servei Solidari d'EICA, i les xarxes socials també us podeu contactar fins a les xarxes socials, o sigui que qualsevol persona que vulgui col·laborar amb aquestes entitats ho pot fer. Moltes gràcies per estar aquí, per seguir escoltant-nos i seguim a Tu Parlante.
Gràcies.
Adeu.
A les 3 de la mañana todos dormían tranquilos, asómate a la ventana. Comentándole al marido que vio dos tipos muy raros, que no son ningún vecino, esos tipos son secretas, los que buscan la pelea.